en algo beneficiará. Pero a mí ya me sorprende que el autobús no llegue hasta el final. Yo, hasta el final de San Cosme, porque San Cosme, por más que alguien se empeñe, San Cosme sigue
siendo el Prat. Es el Prat.
Perdón, no lo había pensado esto de San Cosme, cierto es.
Y entonces, si va el Remolá, pues ya debería entrar por el Remolá, coger aquella calle para abajo y luego venir por 11 de septiembre para arriba y no sé. Porque si te quedas...
Incluso hacer dos líneas, ¿no? Una que saliera como de San Cosme y que pille también el Remolar y luego haga el mismo recorrido y otro que se ocupe del resto del Prat.
Hem trigat 20 anys a fer una línia.
Sí. Però és que jo veia exigent. Jo demano.
És possible que la pandèmia hagi passat i és possible que entonces los pasajeros directamente a Berbiche, en exclusiva a Berbiche, tampoco sean tan multitudinarios. Es decir, que a lo mejor con un auto...
en principio va y viene, es la misma línea que va y viene.
Igual que el que va a la playa y viene.
Exacto. Vale.
Y los PRs que van que va al aeropuerto y
ahora,
no sabes a vagar
hay que estudiar que bien todos los riñones. ¿Me entiendes? Sí. Si sube por la avenida Montserrat y coge por el Remolá, pues a lo mejor luego es necesario, en función de todo lo que están haciendo la parte de abajo de la casa, que venga por 11 de septiembre y sube por la carretera Marina, por ejemplo, ¿no? Pero a San Cosme tiene que ir, entre otras cosas, pues entre San Cosme, San Jordi y todo lo que va creciendo el Prat por aquella parte, así se va a quedar medio pueblo, si se vuelve para atrás por el Remolá.
Sí, pero
medio pueblo no va a pasar.
Sí. No, pero si agafes...
Claro, hay una parte que queda cubierta.
Pero si agafes aquest autobús y fem el recorregut que dio...
Ja no seria
company,
llançadora.
Arribes a Berbiche i ja estàs mort.
Sí.
Hem d'acabar aquí. De moment, quan es posi en marxa, veurem quines propostes també tenim. I aquí per demanar que no sigui.
L'haurem d'agafar per anar i veure com funciona des de dins de l'autobús.
Després ja tindrem una opinió una mica més formada. De moment, a veure si arriba cap al mes d'abril. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Bon dia, ens trobem entre les olles i els fogons de la cuina de la Palmira per conèixer la recepta d'una de les persones participants del canal Receptes. Ja sabeu que una vegada al mes el Tast al Prat del Planeta Prat es trasllada d'aquest centre cívic Palmira Domènech i avui estic molt ben acompanyada perquè avui és el torn de la Conxita i la Tita. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, buenos días.
A veure, m'heu dit, no?, que avui és el torn de la Conxita, sobretot per explicar el seu plat, però la Tita, no?, li fa de pinche, que diríem, no?
Exactamente.
Ja sou unes veteranes, en aquest taller, perquè ja porteu moltes edicions participant al canal Receptes. Expliqueu-me quan veu començar i també per què us veu apuntar aquest taller.
Bueno, jo vaig començar perquè estava sola i la cuina m'agrada molt i vaig pensar d'apuntar-me a la cuina. I el primer plat que vaig fer va ser pollastre a la catalana, amb prunes, pinyons, i va tindre un èxit fabulós.
¿Y la Tita desde cuán porta aquí?
Uy, ya soy vieja, más vieja que andar para adelante también, casi desde el principio también. Y me apunto también, estoy sola, siempre me ha gustado mucho la cocina, siempre he estado cocinando. No soy cocinera, me gusta la cocina, pero estoy muy contenta de estar aquí.
No sé si viviu aquí pel barri, com veu conèixer la Palmira, no? I com veu començar a fer els tallers, perquè vosaltres us veiem a tot arreu, a tots els tallers i cursos de la Palmira.
Bueno, pues jo vic aquí al costat i quan van obrir me'n vaig enterar i de seguida vaig venir. Em vaig apuntar a curs de manualitats, de lectura, ara vaig a lectura també, cuina, memòria i ja perquè no puc res més, perquè ja tinc tots els dies ocupats.
Molt bé, o sigui, una miqueta de tot, per practicar aquí i estar a la Palmira. A més, ja sou com una família, no, Tita?
Exactamente. O sea, incluso a nosotros nos dicen, mira, nos llaman hasta Pili Mili, siempre vamos juntas. Y también me apunté, por supuesto, vivo aquí al lado también, y también hago memoria, hago manualidades y cocina, y ya no sé qué más, porque me apunto a todo también.
Us agrada, venir aquí, i també a vegades veniu a xerrar per aquí, no?, pel centre.
I a jugar també al Rubicup, que és un vici, sí. Això és un vici.
¿Això que ho feu per les tardes?
Sí, eso por las tardes, todas las tardes, sí. Después de terminar manualidades o el espacio lúdico que hacemos de la memoria, pues nos enganchamos al Rubicup también. E incluso esta tarde, después de terminar aquí, hay veces que venimos también por el miércoles por la tarde a jugar al Rubicup.
Esteu entretingudes, Normalment, vosaltres dèieu, no?, que algunes cuineu per vosaltres. No sé si també cuineu per la família, quan normalment cuineu a casa.
Sí, sí, perquè com que estem soles, doncs jo quan faig algun plat que sé que els agrada, doncs en faig més i el reparteixo. Per exemple, quan faig caldo, bueno, les meves netes es tornen, iaia, volem caldo del teu, iaia, volem caldo del teu. Bueno, jo faig per la família. Jo tinc dues filles i quatre nets, i ja està.
Déu-n'hi-do, també. Una mica tàpers per tothom, no repartiu. La Tita deia que tenia una família molt gran.
Jo 15 somos. Y el día que hago croquetas, pues a lo mejor hago 300 o 300 y pico y las reparto. Bueno, y caldo y todo, bueno, vienen, o sea, todo lo reparto. Cuando...
Lo reparte entre la familia y yo también incluida.
Bueno, o tú también me das a mí de lo que haces tú también. O sea, que nos lo repartimos, probamos todo.
Sí, sí, lo probamos todo.
I a més és que les croquetes costen molt d'elaborar perquè has de fer la massa, la bechamel...
Sí, son bastante complicadas. O sea, no es tirarte faroles, pero la verdad me salen muy bien. Y normalmente hago 100 y pico de bacalao, 100 y pico de jamón y 100 y pico si hago caldo, luego pico todo lo del caldo y hago, en lugar de hacerle todo leche, pongo mitad caldo para hacer la bechamel y mitad caldo. Y mi nieta pierde el culo hablando en plata por esas. Y son complicadas y luego muy entretenidas de hacer, sí que es verdad, sí. Sí, pero disfruto haciéndolo.
No sé si també vosaltres, no?, d'on sou, perquè també els orígens, no?, influeixen molt a la cuina. Hi ha gent que igual li agrada la cuina basca perquè igual és d'allà del País Basc, hi ha gent que igual és més de Zamora. No sé si vosaltres d'on sou i quines influències teniu, no?, perquè a vegades també comentàvem amb altres companyes i companys, les sogres, les mares, inclús algun pare, no?, li agrada la cuina i van ensenyant, no?, i us han ensenyat. A vosaltres qui us ha ensenyat i d'on veniu també, no?, de quin és el teu origen?
Bueno, jo sóc catalana, de Sants. La meva mare ja era cuinera. Cuinava el músic aquest de Pau Casals, doncs allà, era la cuinera d'allà. I a mi no m'ha faltat mai, jo he nascut a la postguerra, però he sigut filla única i la meva mare sempre em portava el menjar, el millor que havia. El que passa que cada setmana no podia venir, venia quan podia i m'he criat amb la meva àvia. I jo, doncs, la cuina catalana m'agrada molt. Tinc dos o tres llibres de cuina catalana.
Així que tens orígens tant de mare, no?, com d'àvia, la influència que també va fer.
Sí, sí.
Les dones, al final, no?, moltes vegades són les que porten la cullera, no?, a casa. No sé si, Tita, tu d'on ets, perquè... Igual de aquí no.
Yo soy de Ávila, soy un pueblo de Ávila. Y precisamente un día aquí, por mi cuenta, he hecho patatas revolconas. que es muy típico de allí. Allí vas a un bar, pides una cerveza y te ponen patatas revolconas. Y tuvo mucho éxito. Pero yo, por suerte o desgracia, pues a los 12 años ya estaba sirviendo. Y he aprendido a cocinar así. Pero aparte de eso, otras, por ejemplo, con 14 o 15 años iban de paseo. Y yo me iba en Madrid a la sección femenina y daba una hora de cocina, otra cultura general y otra de costura. Que yo no he ido casi a la escuela.
Sí, tot ha sigut autodidacta.
Exacto. Y es que la cocina me gusta, lo vivo, es que me gusta. Por eso cuando dicen cocinera digo, no, yo no soy cocinera, yo no tengo un título de cocina. Ahora estoy segura que hay muchas a lo mejor que serán tan de cocinera si saben menos que sé yo de cocina.
I aquestes patates que comentaves d'allà d'Àvila, amb què són, què porten?
Són patates con torreznos, o sea, se fríe el torrezno y con la manteca del torrezno la patata se hierve y luego se echa un poco de pimentón y se mezcla todo y se adorna con los torreznos y cebolla. Allí decimos cebolla del arenal, que aquí es la cebolla, esta es figuera morada. Se ponen unos adornitos y están de muerte, están de muerte.
Aquí de la cuina catalana, ¿no, Conxita? Sobre todo la escudella, supongo.
El pollastre a la catalana. L'altre dia vaig fer aquí pollastre, mar i muntanya, que va tindre un èxit, que estava boníssim. Jo em tira molt la cuina catalana, m'agrada molt.
Al final, els orígens, no? Comentàvem que allà, a la teva zona d'Àvila, es porten molt els torreznos, va, Zamora, tota aquella zona.
Sí, sí. Si algún día, incluso el día que hicimos la de fin de curso, digo, en lugar de llevar otra cosa, y fueron vistos, y no traje, porque yo pido... Yo aquí en Barcelona no compro nada. Al carnicero allí del pueblo le pido el embutido, todo, y tengo para el año. O sea, pido dos o tres veces al año. Y hice torreznos en mi casa y los traje. Fueron vistos y no vistos.
Claro. Bueno,
pero no, me gusta lo de aquí. También, me gusta lo de aquí. Me gusta todo.
Claro, al final has aprendido, ¿no?, también la cuina de aquí.
Sí, bueno, yo estuve también en Madrid trabajando hasta los 17 años y luego ya me vine aquí. Pero me gusta todo. Y ya está. Disfruto.
Yo, aparte de ser catalana, em vaig casar amb un andalús. I també m'agrada molt la cuina andalusa, perquè també em tira molt. La meva sogra em va ensenyar moltes coses d'Andalusia. Per exemple, avui faré les patates a lo pobre, o patates al pelotón, que le llaman allí en Andalusia, patates al pelotón. I me'ls va ensenyar la meva sogra. O sigui que la cuina andalusa també m'agrada. Bueno, m'agrada tot, perquè després he tingut una parella que...
A veure, d'on és aquesta parella? Explica.
Aquesta és de La Mancha, que també hago el pisto manchego. O sea, que jo faig de tot.
S'ha d'aprendre de tot arreu, no? A més, és que aquí la cuina del nostre territori també és molt diferent a altres països, no? Nosaltres anem a parlar ara del plat d'avui, no? Perquè hem parlat una mica dels orígens, hem parlat de les nostres influències, sobretot les nostres mares, àvies, les dones de la casa, perquè al final són les que ens han ensenyat, no? Doncs expliquem avui el plat que fareu, per què heu escollit aquest plat i quin és.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles.
De veritat, jo havia escollit un altre plat. Jo havia escollit pavo, xuletes de pavo, però amb salsa de champinyons, o sigui que la salsa serà la mateixa. Vam anar ahir al mercat i no vam trobar enlloc les xuletes de Gallindi, que és Gallindi. I llavors doncs, vaig comprar costella. Faré la mateixa salsa, però amb costella de porc. I ja està.
Molt bé. I una miqueta els ingredients, que necessitem, que els tenim per aquí.
Els ingredients són costella de porc, que l'hem adobat, li hem posat llimona, julivert, pebre, no sé què més.
Una miqueta d'all.
No, ell va després. Sal i ja està. Sí, orégano també, sí. Bueno, unes quantes...
Hierbes,
sí, unes quantes herbes. I ara el sofregit porta all, el pebrot, la pastanaga ratllada, això es sofregeix una mica, quan està mig sofregit es posa una mica de vi, es deixa que les verdures faguin xup-xup, a poquet, i després es passa pel turmís. I quan ja tenim la costella, la partem i posem la salsa aquesta per sobre. I després posem les patates a lo pobre.
I ara ens explicaràs també com es fan, eh?
Ah, sí. Porta xampinyons, també.
Clar, l'ingredient principal de la salsa.
Sí, sí, porta xampinyons. Xampinyons es posa amb la... quan faci el sofregit. Es sofregeix tot i es deixa uns 5 o 6 minuts que faci xup-xup i després es passa pel turmis i aquesta salsa surt una mica espessa. Llavors es posa una mica de vi i si veiem que està molt espessa, caldo, que hem comprat un bric de caldo de carn.
I una miqueta les quantitats aquí, per quantes persones ho feu?
Ui, les quantitats jo he comprat 1,5 quilos de costella. Em sembla que passava una mica, perquè ara són molts. Quan vam començar la cuina eren molt poquets, però ara són molta gent ja. I he comprat 1,5 quilos, un pebrot bastant gran, els alls, el julivert, les patates, la pastanaga, tots aquests ingredients, el pebre vermell, què més?
El caldo,
el vi... Ja està, el julivert, ja està, tots els ingredients que porta aquesta recepta. Mm-hmm. Espero que surti bé.
Sí, segur que sí, sempre et surt bé.
Bueno, però és que jo sempre l'he fet amb el gall dindi. Jo no l'he fet mai, la costella així, amb aquesta salsa no l'he fet mai. Però bueno, jo crec que serà igual.
A més, hi ha moltes formes, no?, de fer les costelles també, perquè també a vegades es fan amb aquesta salsa de barbacoa, que és més diferent.
Sí, també les faig.
No sé com tu fas, Tita, les costelles o el gall d'indi, el pavo, en aquest cas.
Pues yo el gall d'indi, como decís, a mí me gusta más hecho al curry. O sea, yo el pavo me gusta más hecho al curry, pero bueno.
I les costelles, no sé si les fas molt pels nets o...
Yo estas las hago, que ella las ha probado también, con patatas como de mi pueblo. Sí. O sea, yo la costilla y todo me lo mandan del pueblo. Y hago la costilla y están de muerte.
Ara anem a explicar els passos a seguir. Què fem primer? Fem el plat, no? I la salsa. No sé si es va fent, no?, paral·lelament. Sí.
Mira, com que és costella de porc, pues costa de coure. Si hagués sigut les xuletes de gall dindi, pues només passat per la paella i apartar-ho i ja està. Però això ho he de posar a la olla express, perquè quedi tendre. Pues posarem la carn i mentre farem el sofregit. Quan estigui el sofregit, quan estigui la carn, la traurem, la posarem en una cassola gran, quan estigui el sofregit el posarem a sobre, deixarem que faci una mica també en xup-xup, però com que la costella ja estarà cuita, doncs ja no tardarà gaire. I després farem les patates, a lo pobre.
I la salsa, els xampinyons, en quin moment els posem?
Els xampinyons els poso quan faig el sofregit. Els sofregeixo bé i deixo una miqueta que agafi totes les verdures al gust, perquè això va triturat després, que és el que té el gust de la cuina.
Ja. I després el xup-xup és el que ajuda, no?, que tot lligui.
Que tot lligui, sí. Uh-huh. De totes maneres, surt una salsa bastant espessa, eh? Uh-huh. Li has de posar una mica de cal, de brau, perquè, uh-huh, perquè estigui una miqueta més clareta. Uh-huh. Però bueno, surt molt bé.
I de temps, en quanta estona podem fer aquesta recepta? Perquè heu avançat aquí una mica feina, no?, a picar totes les verdures, els alls...
Això ja va ràpid. Ara posarem la costella a l'olla a pressió i mentre farem el sofregit. O sigui que és ràpid. La costella 20 minuts o mitja hora estarà feta, perquè estigui tendreta, perquè si no, no té gràcia la costella. Així que, com que ja està adobada i tot, doncs, uns 20 minuts. I de fer el sofregit, bueno, doncs, sobre una hora i alguna cosa. Va ràpid.
Una hora i mitja o una cosa així, no?, en total de la recepta.
Més o menys, sí.
Aquí també, a més, al canal Receptes, no?, teniu un temps marcat, vosaltres avanceu una miqueta de feina abans, no?
Hem vingut abans per preparar tot això, ja ho tenim tot preparat, però quan vinguin els companys, doncs ja comencem a guisar i així adelantem. Si no, sempre el temps el tenim a sobre sempre.
No sé, Tita, si també ens pots avançar el plat que faràs dintre d'unes setmanes.
Pues tengo una duda. No sé si hacer sardines en escabeche o patatas a la importancia. No lo sé. Tengo la duda todavía.
Ella siempre tiene dudas. Siempre está con las dudas. Tiene dos o tres recetas en la mente.
Claro, porque...
Si fallas una, pues tienes otra.
Eso claro, me pasó a mí.
Claro, si fallas una, tienes otra.
Claro.
Y la patata revolcona también es muy típica de mi pueblo. Pero yo, por ejemplo, las sardinas de escabeche, yo a mi marido le encantaban. Uh-huh. Y las hago bastante también. Pero bueno, si no es eso, pues otra cosa. Uh-huh. Lo claro. Que sea. O un lengua a la naranja, que también me gusta mucho. Y tengo varias cosas en mente, pero... En fin...
Clar, perquè el dia d'abans, com sempre, no, aneu a comprar, aneu al mercat o aneu a algun supermercat, no? I clar, a vegades no sempre hi ha el que ens agradaria.
Ahir ens vam recórrer tot el Prat, perquè el Jaume estava ja supercansat i no vam trobar les xuletes de gallindi, no les vam trobar per lloc. Així que per això, mira, per això s'ha de tindre dues receptes a la ment, perquè si falla una, doncs tens l'altra.
A més, també els preus, com els esteu veient, els preus del supermercat, al mercat, les matèries primes estan augmentant molt, no?
Ui, això està caríssim. El pebrot estava a 6 euros, em sembla. Jo volia posar dos, però quan vaig veure el preu dic un i ja ho farem.
S'han de fer invents, no? Com antigament també passava en moltes cases, no? Que s'han de fer invents, s'ha d'aprofitar tot el que ens sobri també, bueno, per fer un caldo, per tot el que es pugui aprofitar.
Jo ho aprofito tot, eh? Jo no tiro res, jo ho aprofito tot. Si no d'una manera o d'una altra, jo ho aprofito.
I a mi me pasa igual. Mira, una vez que hice aquí huevos al nido, también, bueno, en mi casa los hago también, incluso la miga del pan que quito de los panecillos lo congelo y luego buñuelos o lo que sea, aprovecho todo, no tiro nada.
Molt bé, haurem d'apuntar aquestes idees, perquè sempre s'ha d'aprofitar. Clar, no estem tan acostumats a guardar, però antigament...
Si fíjate, para una apuesta incluso lo podría enseñar, porque lo tengo en casa, digo, ay, ya tengo bastante. Lo he sacado que se seque el pan congelado y ahora lo rallo y aprovecho para las croquetas.
Clar, per fer tots els rebussats, no?, el que comentàveu. Bueno, noies, doncs ha estat un plaer, com sempre, que ens expliqueu el vostre plat. De moment té molt bona pinta, eh?
Igualment.
Bueno, ens veiem la propera tasta al Prat, a veure si tenim sort, no? I parlem també de la recepta de la Tita, a veure si s'ha decidit la propera vegada.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Metal Gods.
cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Víctor Asensio. El Parlament